a UAU un dia més.
Dos quarts de nou del matí, comencem aquesta tertúlia d'avui, dilluns, dia 27 de febrer, a un dia d'acabar doncs, el mes, aquest mes estrany, doncs, que és més curt. Cristina Simó, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Carles Vega, bon dia. No
bon
sent res. No sent res.
No però sent vostè res. Sí que el senten.
Doncs el sentim perfectament. En tot cas, escolta, saludem el José Luis Osorio i intentem resoldre el problema.
Què tal, bon dia.
Joan Vilella. Joan, si de cas canviat de lloc i així podrem continuar amb la tertúlia.
O que no es quedi.
Sí, no, home, no. Home, no. Canviem de lloc. No, ara no vol canviar de lloc. Està tossut en què vol allà, que no. Que es canvi de lloc, per favor.
Que no vol treure el jack, l'auricular.
Anem a canviar de lloc perquè si no podem continuar amb la tertúlia, tu. Escolta, mentrestant estàvem parlant fora del tema del La La Land. Us ha cridat l'atenció, no?
Molt, i a part ho he escoltat en directe, ha sigut molt, molt entretingut perquè de repent ja està la gent de La La Land, estan a l'escenari i de repent surt un senyor que no és una broma i bueno, ha sigut, la veritat, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, quina pífia, perquè bueno, havia anat tota l'organització molt reivindicativa, molt tal, i de repent que acabi així, clar, l'únic que quedaran a les xarxes i a les notícies serà aquesta història. Però bueno, ha sigut algo novedós, algo diferent.
Sí, però ja de bon... A quina ha sigut això?
A les 6 del dematí.
Ja de bon matí enxufes la tele, 6 del matí?
No, no, jo la ràdio. Jo sóc senyora de la ràdio. Sí, sí, jo em desperto a les 6 i enxufo la ràdio.
I a més que aquesta gala normalment acostuma acabar cap a les 6 del matí, que és l'hora nostra, però s'ha allargat una mica més del compte, no? Dos quarts de 7 ben bé. I amb aquest,
era l'últim que passava la gala, o sigui, el premi a la millor pel·lícula.
El moment
pel·lícula.
Culminant de la gala, sí, sí. Amb aquesta pífia monumental, que alguns es preguntaven si era una broma, si estava preparat, però no, al contrari. Per tant, el senyor Warren Beatty difícilment oblidarà, i oblidaran aquest moment,
sí, sí,
no?
La veritat és que sí.
El que estarà més content és el senyor Trump, no?
Sí. Bueno, per la broma, el que passa és que la pel·lícula que ha guanyat finalment, sí, és el que comenta, no? Deia, ostres, és una bufetada al Trump, perquè clar, sí, 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 negre, sí, sí. Homosexual...
Bueno, a Detroit,
sí, sí, exacte,
sí, sí,
sí.
A més, el director de la millor pel·lícula, la pel·lícula premiada en parla no anglesa, com a signe reivindicatiu, com a protesta, no va assistir a la gala, precisament per això, no?
Director iraní, exacte.
Pel veto migratori, sí, sí. No?
Sembla que tenim molts problemes amb el pobre Joan Vilella, que no ens pot escoltar encara, no sé què passa. És una mica... Això està sent una còpia de la gala dels Òscars, eh?
Pots disculpar el sonotone teu, Joan.
Està sent culpa de la gala dels Òscars. Tot plegat, Warren Beatty deu haver passat per els estudis i deu haver fet alguna cosa. Per cert, que hem dit a tota l'estona Warren Beatty, però després ho aclaríem, ha estat Faye Dunaway, de fet. Eh? Pobre Warren Beatty, sempre es menja tots els marrons de Hollywood i ell no...
No, és que a part, ell s'ha mirat la targeta, però això és el que anàvem a explicar, no? Ell s'ha mirat la targeta i quan ha vist la cosa complicada li ha passat amb ella, pobreta, que també déu-n'hi-do, eh?
Joan, ara ens escolta? El Joan, ara ens escolta?
Sí, 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 ara sí.
Disculpa, Joan, abans de res.
Esteu disculpats, bon dia a tothom primer, i com es diu això, són gajes del director.
Sí, després del que ha passat a la gala dels Oscars, el que dèiem, això no és res.
Això no és res. Com a bon locutor de ràdio, que eres.
Què voleu que us canti ara una cançó de La La Land?
Que l'has doncs vist, La La Land?
No.
Us la recomano. Ara tenim un debat també amb el Carles, sí, sobre el tipus de preferències cinematogràfiques. Jo diré ja, ostres, jo prefereixo veure La La Land.
No m'acaben de, fer el pes.
I Moonlight, jo trobo que és una gran pel·lícula. Moonlight a mi em va agradar molt, em va impactar.
És depèn, no? A qui li agrada més el cinema més... Jo me recordo tenir un profe de crítica a la carrera de periodisme que ens deia sempre que no li agradava el cinema musical, perquè deia, quin sentit té? Estàs plorant i de cop poses a cantar. Clar, ell anava al neorealisme italià, que t'haig de dir que, clar, ell anava a la droga dura, clar, des del meu punt de vista.
Fellini.
Sí, i la Nouvelle Vague.
Cantando bajo los llueves, és a dir, posar-te a ballar quan t'està plovent has d'estar una mica nafrat.
Sí, a més que caigui llet a sobre.
Exacte.
I recordem tots que l'aigua aquella no és aigua, és llet.
Sí, sí, sí.
Que després l'escenari hauria de fer una pudor que, vaja...
No ho facis pensar.
Continuem amb els nostres temes. Anem a parlar d'altres qüestions. Va haver-hi un ple que va ser llarg, però no va ser dels més rècord, eh? Hem de dir, Cristina?
No, la veritat, que vam acabar a les 5 de la tarda, 4 i mitja.
Ben bé, sí, tres quarts.
Sí, a les 5 menys quart.
Sí, va estar molt entretingut. La veritat és que el final va ser apoteòsic. Va ser un final molt, molt, molt interessant amb esmenes in voce, que deien que no es podia fer in voce, quan evidentment es permet, canvi de punts, votacions al final pues, que van portar que és la nostra moció, la moció del PDeCAT en el tema de la llotja s'acabés aprovant.
Convergència i Unió.
Sencera.
Vol dir Convergència i Unió.
PDeCAT i Unió, antiga Convergència i Unió. S'acabés aprovant en els seus 4 punts. Els punts de la due diligence, bueno, que creiem que és molt important que es pugui fer la due diligence, que és una auditoria molt més concisa, encara que des de l'equip de govern se digués que això simplement és quan se vol vendre una empresa. No, això és per veure quin és l'estat real de gestió, quin és l'estat real del deute, mirant factura per factura, no sol els balanços, sinó mirant factura per factura. Això pensem que és molt important que es faci la licitació abans d'un mes i que totes les dades que surtin quedin publicades. I després el quart punt, que va ser el que va haver un debat, jo crec que van ser quasi 20 minuts, que si es podia, si no es podia, si era legal, si no era legal, que és un tema que pensem que és fonamental i prioritari, el tema del solar. O sigui, hi ha un solar al costat de la llotja que dintre del mateix contracte de venda d'aquest solar està bé que si abans del 2017, 17 d'abril del 2017, no es construïa absolutament res amb aquest solar, aquest solar es podria exercir el dret de reversió a la paeria, és a dir, tornaria a la paeria, el que hem de veure clarament que no suposi cap cost a la paeria, però tornaria aquest solar amb un valor de 9 milions, que serien 9 milions per la paeria, llavors aquest solar després se podria tornar a vendre o el que decidís fer amb ell. I aquí va haver com una mica de caos, bueno, al final va ser recolzat per tots els grups, menys els socialistes i els ciutadans, i pensem que és una cosa molt, molt, molt molt important, sobretot tenint en compte el deute que no sabem que pot tindre la llotja, perquè hi ha coses que ja tenim clares, uns 7 i pico milions, que és de totes les transferències que s'han anat fent a la llotja i al diferent entramat que té d'empreses, perquè Llotja S.A., la Fundació Teatre La Llotja, el Centre de Negocis i Convencions, bueno, aquí hi ha un entramat complicat de definir, i llavors tots aquests diners que han anat transferint-se amb aquest entramat, i després altres coses, com ja em sembla que van parlar de 8 milions a l'impost de societats que va suposar quan se va fer la primera venda,
10
milions, doncs imagina't, encara pitjor. Bueno, i tot el que no sabem, per això pensem que és tan, tan important la due diligence. Llavors, bueno, realment va ser molt important aquest fet que s'aprovés, que es faci aquesta auditoria extensiva, factura per factura, que es pugui comprovar tot i tinguem clar l'estat de gestió. I a part hi ha una altra cosa, que això també ho vam dir. Aquesta empresa, l'empresa gestora de la Llotja S.A., ha renunciat. Bueno, pot renunciar el que vulgui, però la llei de contractes te permet que per molt que tu renuncies, si hi ha problemes, se pot mantindre vigent el contracte fins que es solucionin totes les incidències i tots els problemes. Siguem serios, aquí ningú se n'ha d'anar de rosites, i si hi ha problemes, i si hi ha mala praxis, si hi ha mala gestió, s'han de prendre les responsabilitats de totes les parts.
Carles.
Mira, precisament això darrer que diu la Cristina, el Consell d'Administració ho va plantejar i es va negar
no,
que fos així.
És així.
Clar, home, per això ho van plantejar, i és una de les raons perquè jo li vaig dir que un conseller delegat no podia desconèixer d'una manera tan supina la llei de contractes del sector públic, que això és bàsic, és el 2 i 2 fan 4, no? en la llei de sector públic, que quan hi ha... Perquè és igual la raó que sigui, si és que acaba el contracte o que renuncia o que el contractador, que seria l'Ajuntament, bueno, en aquest cas el Centre de Negocis i Convencions, decidís de fer una rescissió del contracte, hi ha l'obligació de, mentre no es resol la situació, que l'empresa concessionària presti el servei. Evidentment, que això deu ser una cosa que no interessa, com tampoc no devia interessar aquest quart punt de què parlava la Cristina, perquè potser, si no s'està el cas, però aquest quart punt va ser un punt que es va incorporar a la moció de PDeCAT i Unió en darrer moment, perquè si no hauria passat, ho portava un altre grup i no hauria passat, i la veritat és que ens interessava les persones, els grups promotors de les mocions, de les diverses mocions, ens interessava que això passés, perquè hem de recordar que aquesta part del ple, de fet, consistia en quatre mocions que es van promoure de forma, diguem-ne, col·legiada, i cada grup dels quatre promotors van fer la seva, però, evidentment, que hi havia la voluntat entre els quatre grups de portar el debat a ple. Si no, no hauria arribat una cosa tan important com era que resulta que la Llotja de Lleida, doncs, o millor dit, la concessionària, que es diu Llotja de Lleida S.A., doncs no pot tirar endavant la seva licitació, el seu contracte, i això s'hauria quedat al Consell d'Administració del Centre de Negocis i Comissions. Nosaltres vam pensar, escolta, això no es pot circunscriure en aquell... en aquella entitat o en aquell òrgan, no? Perquè és, totes aquestes coses s'han de fer, com s'acostuma a dir, llum i taquígrafs, no? I el que cal és que doncs, la transparència sempre, doncs, valgui el joc de paraules, surti a relluir, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, se va suscitar aquest debat, que va ser un debat que va durar més de 2 hores, no? Em sembla que va...
Sí. La discussió d'aquesta moció van ser uns 20 minuts.
I en què, doncs, evidentment, ja s'hi van posar moltes coses damunt de la taula. Per exemple, la nostra moció també portava 7 punts i dels 7 se'n van aprovar 5, i una cosa que considerem que era molt important, com era que s'havia de o dimitir o fer dimitir el conseller delegat, el president del Consell d'Administració, que és el Rafael Peris, doncs no es va aconseguir... perquè doncs, també el PSC i Ciudadanos i el PP doncs, no hi van donar suport. Considerem, i continuem considerant, que vistes les circumstàncies, el Centre de Negocis i Convencions no està ben encapçalat, per dir-ho així, perquè resulta que una empresa pública que ha de gestionar la llotja i que al final no està gestionant res, per tant, el que ha de fer és mirar que qui gestiona la llotja, que és una empresa concessionària, doncs ho faci bé, i no ho han fet, i a més s'ha deixat, diguem-ne, que morir, i s'ha deixat que les coses anessin degradant-se de tal manera que si tu mires els números de balanç de guanys i pèrdues de la societat, del Centre de Negocis i Convencions, resulta que cada any va perdent, i tenim un balanç de guanys i pèrdues de 8.900.000 euros a principi de l'any, que això ha passat desapercebut, però és que això vol dir que aquesta empresa pública no té capacitat de gestionar, i aquesta empresa pública sempre haurà de tindre la vigilància de papà ajuntament per tirar endavant, però per damunt de tot, que una de les poques coses que ha de gestionar aquesta empresa pública, com és la celebració de congressos, resulta que no té recursos perquè no té personal, o no tenia personal, ara segurament haurà d'assumir el personal de l'empresa concessionària, i per damunt de tot això, doncs resulta que el que se'n diu l'amortització, que és una figura comptable, que ara no ve el cas, però diguem-ne que el resultat final és que sempre va tenint pèrdues, i una empresa que és una S.A. al final. Una cosa és que doncs, no tingui guanys, perquè és el que ha de ser una empresa pública, no ha de tenir guanys, i l'altra és que contínuament hagi de tenir pèrdues i que tingui una sangonia que diguem-ne que sempre hagi de ser l'Ajuntament qui està al darrere de tot, no?
No,
sí. No, sí, Cristina...
Sí, no, no, simplement volia fer un incís. Hi ha una cosa que també es va dir al ple, i és el senyor Peris va dir que ell no tenia, no podia saber les decisions que es feien des de la Llotja S.A. I nosaltres vam traure el contracte de concessió de la Llotja S.A. Sí, en una de les seves clàusules diu ben clar que tant l'alcalde com el president, que és el senyor Peris, tenien dret amb veu però sense vot a participar a tots els consells de la Llotja. I, per supost, tindré accés a tota, absolutament tota la documentació que pogués tindre. Llavors, si no tenien la informació, és per desídia, per no voler-la tindre, perquè, no ho sé, per incapacitat. Per això nosaltres, que en un inici no havíem recolzat demanar la dimissió, al final nosaltres també, per què? Perquè és que, clar, és inaudit que quan te permet el contracte que tu has signat amb aquesta empresa participar de totes les decisions, o almenys amb el coneixement, que no ho facis i que després diguis, és que jo no ho podia fer. Per favor, llegeixin els contractes que signen, si no semblem aquí tots infantes.
José Luis.
Sí, referent al quart punt que va incorporar el grup de Convergència o PDeCAT, en una discussió que ben bé va durar mitja hora, crec, no? Mitja hora, tres quarts. Uh-huh. Els dubtes que ens deixava la incorporació d'aquest quart punt, doncs, era si doncs, eren conformes a la legalitat de ple dret i per això doncs, el secretari de l'Ajuntament va haver d'intervenir. I davant aquest dubte i davant que era un punt que s'incorporava just en aquell moment, doncs, clar, la resta de grups tampoc vam tenir prou temps com per poder valorar-lo.
Bé, però ja ho va dir el PP, sí. Que sempre que sigui de ple dret, o sigui, clar, és l'incís que va marcar i nosaltres vam estar tots d'acord, o sigui, mentre s'atengui el dret vigent, quin problema hi ha? Si és que estem dient que un solar reverteixi, torni a l'Ajuntament, 9 milions d'euros.
De tota manera, era un debat que es va donar al Saló de Plens i hem de, sobretot, deixar clar que és important que aquesta problemàtica la conegui la ciutadania, però el ple no té una decisió vinculant, sinó que aquesta depèn de l'empresa que ara assumirà la fundació, el Teatre de la Llotja, que és el Centre de Negocis i Convencions.
Home, el 85% de la paeria.
Exacte. Però aquí del que es tracta és que... No costi més diners als lleidatans. En tot cas, el que a molts ens sorprèn que l'empresa concessionària hagi renunciat a última hora i que no hagi complert amb els compromisos. Hi ha una sèrie de deutes de les quals, dels quals haurà de retre compte i serà a partir de 3-4 dies quan haurem de fer la valoració pertinent. Perquè recordem que quan se celebrava el ple, malgrat que la finalització o la resolució d'aquest contracte doncs, ja era prou coneguda per tothom, doncs el contracte encara es mantenia en vigor. Per tant, no estàvem en condicions de fer una valoració dels guanys, de les pèrdues, també d'aquelles inversions que diu la concessionària que ha fet, inversions que, en tot cas, hauran de ser sotmeses a revisió per part d'un pèrit, perquè una inversió que es fa en un moment donat, doncs, difícilment pot tenir el mateix valor al cap d'un temps. Sempre hi ha una depreciació. I és un equipament que al llarg del temps s'ha vist que ha generat pèrdues des del punt de vista de la celebració d'esdeveniments i com a equipament cultural. Molt sovint diem que quan es fa una inversió d'aquest tipus reverteix en la ciutat pel que fa a les activitats i als guanys que se poden generar de forma indirecta, però a partir d'aquí el que hem de romandre molt alerta és observant l'equip de govern i que no faci desviacions o assignacions fora de pressupost. Aquesta és la clau i a partir d'aquí no hi havia moltes més opcions. Què fem? O tanquem la Llotja o el Centre de Negocis i Convencions n'assumeix la seva condició. I el més important, la situació dels treballadors de la Llotja. Aquests necessiten una resposta. No poden romandre en aquesta situació d'inseguretat. A més de tots els compromisos assolits, d'esdeveniments públics, tota la cartellera, tota la programació que hi ha prevista i fins i tot esdeveniments privats. Algú que ha contractat la Llotja o un equip de càtering per fer la seva celebració, el que sigui, el que no pot ser, el que no se li pot dir, doncs miri, vostè ja no pot celebrar això perquè tanquem amb pany i clau la Llotja. I això té un cost, perquè ja no només és malmetre la imatge d'aquest equipament, sinó també de tota la ciutat. Per tant, a veure, al ple es va discutir sobre si era el model o no que voldríem. El grup municipal de Ciutadans ja es va manifestar que si en el seu moment tingués alguna responsabilitat de govern, segurament no hagués construït una Llotja, però ara que ja la tenim, se li ha de donar sortida. S'han de complir aquests compromisos i trobar la forma més eficient de dur a terme la seva gestió.
Joan. Sí, a veure, jo la concessió, el contracte per portar la Llotja, senzillament per un motiu, perquè l'empresa concessionària estava cansada ja de perdre diners. Una altra cosa és de dir, escolti, això és fruit d'una millor o pitjor gestió? Pues no ho sé, això no ho sé, o pel que sigui. Però la realitat és que l'empresa concessionària i totes les empreses que han passat per la Llotja, que em sembla que són 4 en total, al final, pues, bueno, unes han aguantat més, unes altres han aguantat menys, però al final totes han marxat cames, fugeu-me, no? Nosaltres hem marxat per cames. Per què? Perquè la llotja és un pou sense fons i l'empresa que ja s'hi ha posat, pues, perd diners, perd de pes. I quan una empresa va perdent diners, pues, al final se'n cansa i plega, no? Nosaltres, des del grup municipal del Partit Popular, o jo particularment, sempre he dit que la llotja era una construcció faraònica, és una construcció mastodòntica. Per què ho dic, això? No ho dic perquè Lleida no necessités un nou Palau de Congressos. Ho dic perquè la llotja té unes dimensions molt superiors a les necessitats reals que té Lleida. I aleshores aquestes construccions faraòniques, aquestes construccions mastodòntiques, pues, ens porten al que ens porten, amb una situació actual d'endeutament molt elevat. No? La llotja, això que es diu por activa i por passiva, que la llotja no va costar res, això és mentira. La llotja va costar, ens agradi o no, 43 milions d'euros. Aquests 43 milions d'euros s'hi han d'afegir els 10 milions d'euros de l'impost de societats. Els 10 milions d'euros de l'impost de societats. I aquests 10 milions d'euros de l'impost de societats s'hi té que afegir els 4,5 milions d'euros que l'Ajuntament de Lleida ha anat aportant en els últims 5 anys per poder mantenir la llotja. La realitat,
7,3, si va sumant tot el que s'ha anat invertint,
pues,
en imagine, diferents,
pues, encara
diferent entramat.
Doncs pues encara 3 més dels que jo dic, però jo dic que la llotja en concret, el Centre de Negoci i Convencions, 4,5 milions d'euros, doncs pues anem sumant 43, 10, 4,5, 7,3, com diu la Cristina Simó, doncs pues anem sumant el que ha costat la llotja, no? I després la llotja, quan es va construir, van dir, no, la llotja es fa per fer de Lleida una ciutat de congressos i convencions. Aleshores, si comptem amb aquests anys, de 10 anys em sembla que està feta la llotja, comptem els congressos i convencions que hem vingut aquí, doncs, bueno, escolti, deixa molt que desitjar. I per què? Per què també? Perquè els preus de lloguer de les sales són molt elevats i la gent no ve. La gent quan ve aquí i pregunta per fer un congrés a la llotja, escolta, s'assusta quan li diuen els preus de lloguer de la llotja, no? Després, aquí també s'ha comentat que, bueno, que en una de les mocions es demanava la dimissió del conseller delegat del Centre de Negocis i Convencions, de la llotja, no? A veure, nosaltres, des del grup municipal del Partit Popular, hi vam votar que no, perquè ens van plantejar el fet de dir, escolti, molt bé, nosaltres som crítics, jo particularment he estat molt crític amb la construcció de la llotja com a tal, eh? No repeteixo, que això no vol dir que no considerés que Lleida necessitava un nou Palau de Congressos, però la llotja com a tal jo he estat molt crític, i aleshores dic, bueno, ara, escolta, amb crítica o sense crítica, podem ser més crítics o menys, però la llotja la tenim, i llavors què n'hem de fer de la llotja, no? Què n'hem de fer? Doncs hem d'intentar que funcioni i que costi els menys diners possibles a l'Ajuntament de Lleida. I aleshores, això, segons la nostra conclusió, per on passa? Passa per no demanar la dimissió de ningú, sinó passa per intentar posar-nos a treballar tots plegats, i intentar que la llotja funcioni. I això passa per buscar un consens, el consens més ampli possible, i per tirar l'edifici de la llotja endavant.
Aquesta és una de les matèries que van aparèixer en el debat de divendres. L'altra va ser el tema del català, en certs de la llotja i el català. Va haver-hi certa polèmica amb les paraules de la Núria Marín, Carles, perquè entre els grups, polèmica entre els grups, va haver-hi dialèctica, vaja.
Sí, ganes de buscar polèmica, perquè les paraules que refereixes va ser una comparació que, a més, se va voler agafar el rave per les fulles, perquè parlava... me sembla que ara així m'agafes una mica el cop de bot, no?
Però
era, no, exacte, era argumentant que la
Mira,
proposta...
Les
proposta...
vés parlant i les vaig buscar.
Bueno, d'acord.
Vés parlant.
No, que dic que la proposta... L'argument era que la proposta que presentava el PSC era per a netejar la seva imatge, que s'havia quedat danyada o embrutada per tot l'afer que, a més, la setmana abans s'havia produït amb el tema aquesta del desplaçament del català de la web de la Paeria, no? I aleshores, doncs, parlava així com d'operació Mr. Proper, i va dir que en aquesta operació el senyor Ros havia d'agafar la baieta i la senyora Ribes havia d'agafar el motxo. a veure, tant un com l'altre, Valleta i Mocho, són feines de neteja que s'ha de fer, i a més ella ho va dir precisament perquè les feines de neteja de la casa s'han de compartir. No és allò que la dona de netejar i l'home s'ho ha de mirar, sinó el contrari. Escolta'm, tant un com l'altre embruteu, tant un com l'altre netegeu. I això, evidentment, se va voler agafar el rave per les fulles, perquè sí, la senyora Ribes ho va fer veure, que s'indignava. I
la millor defensa és un atac.
I, clar, no, i a més quan no se sap ben bé per on agafar, jo a la Núria, quan me va dir que ho diria, diria, vigila que s'utilitzarà això, i efectivament així va ser, eh? Vull dir, passa que en els discursos que fem cadascú procurem donar un marge de, diguem-ne, d'acció, no allò d'imposar, escolta, amb això no ho has de dir, no? Aleshores, si no és una cosa molt, diguem-ne, que grinyola molt, doncs tira endavant, perquè llavors també a veure què és el que surti, efectivament va sortir això, no?
Ho escoltem, si et sembla, Carles?
Sí, sí, sí.
Vinga.
Es preocupa a l'Estat i no a Lleida? No serà que volen reemprendre per a l'equip de govern aquella campanya de Fem Dissabte? No serà que volen iniciar ara una operació Mr. Proper? L'alcalde Ros la Valleta, la regidora Ribes el Mocho, i perdonin el barbarisme.
M'ha deixat realment preocupat, li dic de veritat, eh? Perquè no es poden fer aquestes agressions així gratuïtament, eh? Ho sento, tots tenim dignitat.
Perdoni, era una ironia.
Jo tinc dignitat,
era una ironia.
Sap? No.
I era amb
les ironies...
Si l'ho fes, no era la meva intenció.
Les ironies han de ser educades, i aquesta era maleducada.
Senyora Marín, un poquito de respeto. Un poquito de respeto. Un poquito de respeto. Y si quiere, le voy a dar otro ejemplo. De cierta escuela en el secano, a la que se le ha pedido por activa y por pasiva por parte de un representante de LAMPA que esas tutorías se den en castellano y se ha negado en redondo. Y si quiere, hablamos de cómo el señor director de enseñamiento de la Generalitat de Cataluña, las conversaciones que ha tenido con esta familia de Balaguer y con esta AMPA.
Si usted dice que a la escuela del SECA una familia ha demandado una tutoría en castellano y le han dicho que no, es que lo primero que se ha de hacer es ir a aquella profesora y decirle, eso no es pot fer, la tutoría en la lengua de la gente que la demane. Pero això que usted está generalizando de esta manera, que es el gran problema que tienen, ¿qué tiene que ver con la ley de normalización lingüística? Tiene que ver con la actitud de una sola persona. Porque no recuerdo ahora cuántas places manquen al país valencià de familias que no pueden estudiar en valencià al seu país.
Són quatre grups que hem sentit ara: Francesc Gavarell de la Crida, Ciutadans, Javier Ribes, pel PSC, Àngel Ros, pel partit de govern de l'Ajuntament, de la Paeria, i després també la Núria Marín per Esquerra. Hem posat les quatre grups per ser, diguéssim, les més, diguéssim, no sé si dir-ho, més accentuades en aquesta matèria. El PP es va mantenir una mica més, no va voler gaire fer gaire polèmica de la qüestió de la llengua, Joan, si no m'equivoco.
Bueno, perquè ja n'estem cansats, a veure, jo mire que t'ho diu un del PP, però ja n'estem cansats, és que ja n'estem cansats amb tot això. Nosaltres, quan es va aprovar el reglament d'usos lingüístics de l'Ajuntament de Lleida, ja vam dir el que teníem que dir, no el vam votar a favor, perquè nosaltres consideràvem que la paraula preferent no hi tenia que figurar, sobrava d'aquest reglament d'usos lingüístics, la paraula preferent del català sobre el castellà. Nosaltres pensem que les dues llengües tenen que tindre un tracte per igual, i així també ho hem fet constat a l'esborrany del ROM, amb un ampli consens que hem trobat amb aquest esborrany del ROM, amb el sentit de que tant la llengua, el català com el castellà, tinguin un tracte igualitari i oficial a l'Ajuntament de Lleida, no? I pel que fa a la moció que va desembocar amb aquesta polèmica, la moció presentada pel PSC, nosaltres tampoc li vam donar recolzament perquè la vam trobar totalment fora de lloc. Fora de lloc perquè, a veure, en una moció demanar que a la resta de l'Estat les llengües es puguin utilitzar d'una manera...
Davant l'administració es puguin utilitzar tots els idiomes...
Correcte, d'una manera normalitzada a totes les administracions...
No és ben bé així, eh? No era així la...
Bueno, era de recolzament al reglament que s'està fent al Congrés...
Però és un reglament... Perdona que t'interrompeixo, Joan, però
l'entrada
del que deia la moció primer que res era que es fessin coses que existien. Per exemple, que el DNI estigués en bilingüe, ja està en bilingüe.
En bilingüe, ja, sí, no, correcte.
Però
es utilitzés al Congrés, però això no afecta als usuaris...
Correcte, per això dic que nosaltres no li vam donar recolzament perquè sí, diem, bueno, recolzament a aquest reglament que s'està fent al Congrés. Però clar, nosaltres diem, a veure, inclús aquí l'Ajuntament de Lleida, a veure, els senyors del PSC que estan governant, que facin una enquesta als funcionaris de l'Ajuntament de Lleida a veure qui vol estudiar galec o euskera. A veure, perquè clar, si un es presenta allà amb un document, per, segons aquesta moció, si un senyor es presenta a l'Ajuntament de Lleida amb un document amb galec o amb euskera, pues, se li té que acceptar. No dic que no se li tingui que acceptar, però se li té que afectar amb total normalitat. I nosaltres diem, bueno, pues comencem per preguntar als funcionaris de l'Ajuntament de Lleida qui vol estudiar galec i euskera. A veure, comencem
per aquí.
Però
no és el mateix, no és l'administració de l'Estat, home.
Comencem-ho per aquí.
El tema no era aquest.
Aquell era totes les administracions. Llavors, comencem-ho per aquí, o que jo me'n vagi a Galícia, me'n vagi a Galícia o a Extremadura i em presenti allà amb un document en català. A veure què em diran. A veure doncs, què em diran.
Potser algú te diu, ui, és un atac contra el català, que no et vulguin atendre en català, Galícia.
Entens? Potser sí.
Si tenim aquí la pell molt fina, a veure.
No, quina pell fina tenim? La pell fina és agafar un... Primer que res, que jo penso que aquesta polèmica de l'ús, sobretot del català en l'ensenyament i tot això, que no venia tomb de la moció, aquí els companys de la Crida es van equivocar de mig a mig, perquè li van donar, li van posar el focus damunt de, com molt bé diem tots, d'un grup que l'única feina que s'ha posat en aquest mandat de l'Ajuntament de Lleida és que el català es desplaci de l'esfera oficial a l'Ajuntament.
Crear problemes
és l'únic, perquè les altres coses...
No s'ha desplaçat gens ni mica.
Bueno, l'única feina que tenen és fixar-se en el català. És l'única feina que fan. I aquí la Crida li
van donar... Ens fixem en els drets de les persones.
Generalitzant l'actuació d'una persona és fixar-se en els drets de les persones.
I aquesta persona, per ser només una, no té drets. Se li ha de negar.
Senyor Osorio, jo tinc dret a que un jutge en jutgi en català a Catalunya. Tinc dret. Sap vostè quants judicis se fan en català a Catalunya? El 6%. Sap vostè quantes vegades la gent, tant els advocats com els acusats o els acusadors que volen fer el judici en català, han hagut de canviar de llengua? I això no són drets, això són drets fonamentals, que a la justícia, que t'hi va la pell moltes vegades, tu t'hi puguis expressar la llengua que pensis que t'has de fer. I molts jutges no els donen la gana d'aprendre català. I no els donen la gana, i per tant, què vol dir? Que els judicis se fan en castellà. Això no són drets lingüístics, no he sentit pas que els de Ciudadanos hagin esquinçat les vestidures per això. O també són drets lingüístics que tu, quan vagis a l'administració de l'Estat, puguis, des de Catalunya, puguis adreçar-te en català. I no es pot fer això.
Sí, però explícitament, no això, explícitament,
eh?
Senyor Vega,
són drets.
Digui'm vostè on diu explícitament que vostè no pot fer servir o està prohibit fer servir el català davant l'administració general.
No, una altra cosa, no, però no,
però una altra cosa és que hi hagi un jutge...
A l'Ajuntament de Lleida es diu que no es pugui fer servir el castellà. Han fet vostès...
Són mesures garantistes.
Han fet vostès...
I vostès s'escandalitzen perquè hi ha l'opció de poder desplegar un menú on se puguin demanar...
No digui mentides, no digui mentides.
Vostès s'escandalitzen i se fan fotos davant de fotos de senyals bilingües.
Estan mentint per qüestions de la llengua. Clar, per una raó molt senzilla, perquè vostès el que volen posar és la pota a que hi hagi el desplaçament del català.
Mentida.
I a més, costant-li diners a l'Ajuntament de Lleida, que vol dir als contribuents, d'una cosa que ningú ha demanat, d'una cosa que no ha produït mai cap problema, d'una cosa que no ha produït mai cap indefensió per part de ningú. Vostès han creat un gran problema.
Vostè coneix els 140.000 lleidatans per assegurar que ningú l'ha demanat.
Vostès, claro. Perdona, i vostè sí? Vostè ha anat a preguntar i han dit, ui, sí, pobrets.
Jo conec els que ho han demanat.
Una cosa, senyor Osorio,
digui'm.
Vostès posen exemples de l'ús de la llengua a l'educació o al sistema educatiu. I cap de vostès treballa a cap escola ni cap institut i no sap quina és la realitat. Jo li diré, jo hi treballo.
Ah, i això ens desacredita per poder opinar. Vull dir, a veure, jo soc pare d'unes criatures i també tinc dret a opinar. Vull dir, perquè vostè sigui professional de l'educació i ens desacredita la resta. Home, per l'amor de Déu.
Deixi acabar de parlar. Vostès no coneixen la realitat. Senyor Osorio, deixi acabar de parlar.
O clar.
Vostès no coneixen la realitat del sistema educatiu a Catalunya. Catalunya. No la coneixen, no en saben res.
Yeah.
I vostès l'únic que fan és aixecar un fantasma que no existeix. Jo, és més, sóc professor de català i sap què em passa? Que moltes vegades li dic als meus alumnes a la meva classe, escolta'm, parla en català, home. Perquè a les meves classes hi ha alumnes que s'han acostumat a voler parlar en castellà. I els he expulsat, jo, no. Quin és l'indicatiu d'això? Que a l'hora de la veritat el sistema educatiu està, el castellà, el sistema educatiu està molt arrelat. Això de que no es pot utilitzar el castellà, no és veritat. Hi ha molts professors que utilitzen el castellà a l'aula, però molts, moltíssims. I, per tant, aquesta realitat, que vostès no la coneixen, vostès l'estan obviant. Vostès, a més, posen el cas d'una família que manifeste que no se l'ha volgut fer la tutoria en castellà, i perdonin que li digui, a mi m'estranya moltíssim...
Ja, clar, no s'ho creu, ho posa en dubte.
O, clar, primer que res, per dues raons. Primer que res, ja, perquè treballo, i segon, perquè he estat director territorial del Departament d'Ensenyament.
Clar.
Per tant, conec moltíssim millor que vostès aquesta situació. Ja. I sé, de bon grat, que primer que res, a les pròpies... I a més, una escola com el CK, on hi ha una situació sociolingüística o social en què l'aprenència del castellà és absoluta. I la directora d'aquella escola, que fa molts anys que hi treballa, no em digui vostè, ha tingut algun problema mai a aquella escola? No, cap ni un. Simplement que vostè s'ha agafat un cas que, a veure, que dubto, pot ser, però que dubto que hagi arribat al punt de no voler-li fer una tutoria, i l'han elevat a categoria de llei universal. Un cas que jo dubto que existeixi, però que podia ser, i l'eleven a categoria universal. En canvi, vostès no parlen del grau de convivència lingüística i social que hi ha a tots els centres, de Lleida i de Catalunya, i és més, que aquest sistema educatiu d'immersió lingüística ha permès un sistema de cohesió social que justament en altres llocs vostè segurament criticarien que no hi fos. Perquè, a veure, aquesta doble escola, per exemple, basca en espanyol i castola i escola espanyola, molta gent l'ha criticat. I la veritat és que és una doble xarxa que aquí a Catalunya nosaltres no la volem de cap de les maneres. Allà critiquen la doble xarxa i aquí critiquen que hi hagi una única xarxa en què es treballi per la cohesió social a través dels usos lingüístics. Per tant, sisplau, no em diguin, primer que res, que hi ha casos en què això es produeix perquè no m'ho crec, i segon, que si fos el cas, que podia ser, doncs no utilitzin un únic cas com una categoria per desacreditar l'ús de la llengua catalana a l'ensenyament i, a més, per extensió, l'ús del català de forma habitual i normal a la vida quotidiana del nostre país.
José Luis, i després la Cristina, si no ha parlat en cas sobre la matèria.
Vostè, senyor Beca, com a mestre. Jo, com a mestre també, que no he exercit encara, i com a llicenciat en filosofia. L'ús de premisses falses, al final, esdevé un raonament fals.
Efectivament.
Clar.
Per això mateix,
vostè està insinuant que nosaltres volem desplaçar el català. És absolutament fals.
Ja, clar.
I de la mateixa manera que diu, ui, sí, jo ho
però
sé, vostè no.
Està
jo
insinuant
sé, no.
que el castellano parlant està marginat a l'escola catalana.
Clar.
Bueno, a veure.
És una premissa falsa, també.
Per què vostès, aleshores, munten en còlera quan una família, o dos, o tres, demanen una hora més en castellà?
Ningú
si això anés en contra de la convivència o la cohesió social.
No muntem en còlera per això. Està mentint.
Família de Mataró, família de Balaguer, que demanen una hora més en castellà i tota la pressió ambiental i mediàtica que han hagut d'aguantar per part d'AMPAs, de partits polítics, que els han assenyalat amb el dit. Els domicilis de les famílies.
Ah, sí?
Sí que els han assenyalat.
Això que està dient vostè és molt greu, Al final ens encansarem i anirem al jutjat.
Com que al jutjat?
Perquè ens està acusant d'odi racial i cultural.
A vostè no,
això que està dient és molt greu.
El que han patit aquestes famílies no s'ho han inventat.
És demagògia pura. Estan dinamitant la convivència a Catalunya, vostès. Són molt perillosos, vostès.
Com que perillosos?
Estan dinamitant la convivència a
Catalunya. Com si no tinguessin dret a expressar-nos, només faltaria. Que per por a coaccions ens haguéssim de callar.
Sense mentir, sense dir demagògia. Ja n'hi ha prou. Perquè
és fals que aquestes famílies no han hagut d'aguantar pressió? És fals que aquestes famílies
Quantes famílies hi ha que han tingut
aquesta pressió? Senyor Sorio, per una família, resulta que vostè el que està dient és que per una família es canviï l'organització de tot un centre. I és el que no es vol i és el que es reclama.
I els drets dels altres pares que volen.
Però és un dret reconegut.
Però aleshores
i pel fet de ser una minoria ja han de renunciar a aquest dret.
Senyor Sorio, però té altres opcions i no les accepten. I és que tingui un tractament individualitzat. És l'opció que es dona, que tingui un tractament individualitzat. Igual que quan hi ha algú que tingui dificultats. Si aquest nen no pot rebre l'ensenyament en català, deu ser perquè té alguna dificultat de fer-ho en català, no? Doncs molt bé, si li dona l'opció de que tingui un ensenyament individualitzat, com quan un té dificultats per matemàtiques i se li dona un ensenyament individualitzat, i això se li ha ofert. I el que pretenen les famílies, aquestes famílies, i sobretot el que pretén Ciudadanos, és que per un cas es canviï l'organització de tota una escola. Això és el que pretenen. Que els altres 24 nens... I els altres 24 nens que no han demanat i que potser ho volen en català, hagin de rebre l'ensenyament en castellà.
Una això assignatura més, ui, per favor. No, senyor, això posa en perill la convivència.
Revés. Jo també dic al revés. I un nen que a classe ho vol en castellà, ui, una assignatura més, li vindrà d'una assignatura, quan resulta que miri vostè les televisions, quants canals rep vostè a casa seva? Potser 44 o 45. I dels 44 o 45, quants en català? Dels diaris que vostè pot veure als quioscos, quants en català? De les ràdios que se senten, quantes en català? Home, sisplau, la presència a la vida
les
quotidiana.
Les ràdios fetes a Catalunya, totes en català.
No, perdoni, això no és veritat. Això d'entrada no. Això no és veritat. Però és igual, no són les ràdios fetes a Catalunya, són les ràdios que es reben a Catalunya.
Ah, i llavors què fem? Tallen la senyal, no? Per no rebre-les. En el futur país potser és el que demanarien.
Ah, no sé. La Cristina
que no ha parlat d'això, eh?
I el que estic dient és que justament la presència del català a la societat està contínuament en pressió, i això significa, per qüestions merament de lògica, que la llengua que té més pes, que és la castellana, acabi desplaçant el català si el català no se'l protegeix. Aquesta és la qüestió.
Cristina. Però si és al revés, és justament al revés.
Ah, sí?
I vostè ho sap. A veure, el català
sí?
És la llengua majoritària en l'espai públic i en les administracions.
Primer que res, això és mentida.
Això és mentida.
L'espai públic
què vol dir? O sigui, tu mires, encens la televisió, els nens que funcionen amb el YouTube, amb el no sé què, amb el no sé quantes, tot en castellà.
Parlo de la vida pública, de l'esfera pública institucional.
Institucional, anem a veure el que ha dit abans. Vés-te'n a un tribunal i intenta que t'escoltin en català. Ja en parlaríem, eh? Ja en parlaríem. Perquè si el jutge no entén el català, has de fer una traducció. Te permetran. I tu te n'aniràs amb un jutjat a defensar i que el jutge tingui que tindre un traductor, ja veurem com acabes.
Doncs a diferència d'això, jo no justifico això.
A mi me va ofendre moltíssim les declaracions que va fer l'Àngeles Ribes quan li van dir no generalitzi. Va dir, per supost que puc generalitzar. No es pot generalitzar. Si un professor ha fet malament la seva feina, se denuncia amb aquest professor. Amb nom i cognoms. Però no es pot ficar el mateix d'això a tots els professors que lluiten dia a dia per treure endavant amb col·legis conflictius, amb col·legis amb problemàtica i fan molt bé la seva feina. Generalitzar d'aquesta manera, de veritat, és que no hi ha dret perquè estan buscant problemes on no existeixen. I ja sembla el dia de la marmota, que sempre portem igual. Perquè aquesta família no sé què li
ha
va passar.
Ha denunciat la meva companya Àngeles Ribes a tots
tot
els professors.
Problema.
Fals.
Tot
tots
problema,
els professors.
Tot el problema fals. Perquè el castellano parlant està discriminat. Això és mentira. Castellano parlant no està discriminat enlloc. I el que ha dit el Carles, si l'opció és un tractament individualitzat, doncs a mi em sembla perfecte. I així doncs, aquesta persona se podrà anar integrant al dia a dia.
Ah, integrant, no està integrat
no,
llavors.
No, se podran clar. a la llengua. Si té problemes amb el català,
no
els meus fills van arribar, el gran va arribar amb 7 anys, i llavors li van ficar un professor que el va acompanyar en el procés d'integració, entre cometes, a la llengua catalana, i no en té cap de problema. I tota la vida havia estudiat a Madrid. Va arribar aquí i parla perfectament el català, fa matemàtiques, fa ciència, fa tot. Ojalà també ho fes amb l'anglès. I no n'hi ha cap de problema, el problema els creem. I anant al tema de la moció, perquè és on havíem començat, a mi em va fer, la veritat, que dius, ja està bé, o sigui, amb els anys que han governat, amb els anys que hi ha hagut la possibilitat de fer un canvi, que ara em vinguin que podrem tindre el DNI en català i castellà, que podrem demanar la documentació. No, el que volem, el que volíem, perquè ara ja ens és igual, és poder parlar en català o parlar en euskera, on estan representats, a les institucions on estem tots representats, i sobretot, per exemple, al Senat, que en teoria tenia que ser la institució on estaven representades les autonomies, amb dret a parlar amb les llengües oficials amb aquestes autonomies. I això no s'ha donat mai. Llavors, sí, la veritat és que em va indignar la moció que va presentar els socialistes, perquè em sembla allò, una neteja de cara que no saps massa bé on vas.
A veure, les llengües que tenen el reconeixement com a oficials, català, castellà, euskera, gallec, a veure, no hi ha cap norma que prohibeixi el seu ús a la vida pública. I al Senat s'han donat casos
que et donen un minut, 30 segons.
S'ha instat a fer servir la llengua que es coneix a tot el territori espanyol, que és el castellà, per una qüestió pràctica, per evitar l'ús dels pinganillos.
Seria més pràctic que tots en anglès, perquè així ja ho solucionaríem tot.
No, a veure...
No, però a veure, les coses com són, és a dir...
Aquí, com bé s'ha dit, s'ha entrat aquí en un cercle viciós, aquí és el cercle de la marmota, i estem donant tons sobre el mateix.
El dia de la marmota, sí.
Estem donant tons sobre el mateix i aquí no reclama absolutament res. A veure, això, per què passa aquesta discussió que tenim aquí? Perquè uns i els altres no respecten ni l'Estatut ni la Constitució. Si respectés les lleis, això no passaria. Això no passaria.
Això no ho diré per nosaltres, senyor
perquè,
Joan Vilella.
Perquè, sí, senyor, també ho dic per vostès.
Perquè que no respectem l'Estatut ni la Constitució.
Perquè l'Estatut i la Constitució, l'Estatut i la Constitució diuen clarament que s'ha de tractar el català i el castellà en plena igualtat. En plena igualtat. I des del Partit Popular sempre ho han dit per activa i per passiva. No som uns nouvinguts.
Que insinua que nosaltres no ho fem, això?
Sempre ho han dit per activa o per passiva. Que nosaltres apostem per un bilingüisme real. Perquè és el que diu l'Estatut i la Constitució. I això s'ha de respectar. I llavors aquí, com que no respecten les lleis, passa el que passa. Passa el que passa. I llavors aquí s'ha dit, no, també s'ha dit, vés a un tribunal i parla en català i ja veuràs el que passarà. Escolti, els senyors encausats pel judici del 9N, que jo sàpiga i hagi escoltat, ho van fer tot en català.
Només faltaria.
Tot en català.
Totes les teles,
tot en català. I ningú els hi va dir res. I ningú els hi va dir res.
És que no es pot dir res.
Ningú. Doncs llavors, doncs venen a la meua.
No, però no es fan judicis en català i no es poden fer.
I parla en català. Doncs ells ho van fer tot en català. I ningú els hi va dir res. Per tant, escolti, això de les polèmiques lingüístiques, jo penso que estan de més i volgués fer política a aquestes altures sobre la llengua, doncs jo trobo que és un argument molt pobre, és un argument molt pobre.
Bueno, escolti, és el tema que ha portat Ciutadans des de l'inici, i ja està, i sempre ens hem queixat i sempre hem dit que aquest argument, o sigui, que no era un problema que existís.
Dediquem-nos a respectar la llei. Respectem la llei, respectem l'Estatut i la Constitució, i ja està, i és així de fàcil.
Però la Constitució que diu és l'article 3, senyor.
I és així de fàcil.
Doncs Joan, ens estàs donant la raó, llavors.
I aleshores,
nosaltres la respectem.
I aleshores,
no, vosaltres heu creat un problema o no existia?
I aleshores,
nosaltres
jo també dic.
El problema no n'hi ha cap.
I aleshores, jo també dic. Escolti, per què s'ha d'anar a buscar Seroll enviant documents en català a Madrid o a Sevilla o no sé on s'envien? Per què s'ha d'anar a buscar Seroll? Escolti, aquí tenim, tots plegats, tenim una llengua comuna que és el castellà. Vostès, senyors de Catalunya, de Convergència i Unió, perquè clar, amb això de PDeCAT i Convergència i Unió, vostès coneix, senyora Simó, el castellà el coneix?
Per favor.
El coneix? Joan. El senyor Carles Vega també coneix el castellà, el senyor Osorio, no ho dubto. Però vostès dos coneixen la llengua castellana.
El meu pare és andalús.
Pues miri, més
fàcil. I ma padrina gallega.
Pues aleshores,
si quan va arribar aquí, el primer que va fer va ser tren de català.
Si aquí tots coneixem el castellà, per què hem d'anar a buscar Follón a la resta de l'Estat enviant documents en català?
Drets lingüístics,
no sé,
diu el senyor Soler.
Perquè hem d'anar a buscar Seroll quan no cal?
No cal. Perquè pues si l'Estat és plurilingüe...
Tot enfrontament que es busqui en aquest sentit és fer un flac favor a la democràcia, un flac favor a l'Estatut i un flac favor a la Constitució, i no ajuda a la convivència amb res.
Article 3.3 de la Constitució.
I després als col·legis. Llegeix-lo,
perquè no ens en recordem, la majoria.
També, si respectes el que dic, l'Estatut i la Constitució, doncs tota aquesta polèmica lingüística no existiria. I aquesta immersió lingüística que hi ha, doncs potser tampoc no hagués fet falta, no? No hagués fet falta, que és la gènesis, el caldo de cultiu de tot aquest malestar que a vegades surt i es comenta, i és que no ho digui Joan Vilella.
Sap vostè com va començar l'emissió lingüística?
Sí.
Va haver unes famílies immigrades del Vallès que van voler que a l'escola els seus fills aprenguessin català, perquè era la manera de que efectivament fossin uns ciutadans de ple dret al seu
llavors,
futur.
Llavors, posem-ho a la inversa,
vull dir que...
i amb això li dono la raó al senyor Osorio, posem-ho a la inversa, i quan hi ha unes persones que volen aprendre més castellà, doncs també ensenyem-los-hi.
I
si n'hi ha unes que venen de fora i volen aprendre català,
doncs que ja
quan aneu que demanen més classes en castellà, doncs també les hem d'atendre i donar-los les classes en castellà que demanen.
I no s'ha negat. negat. Home, sí. Lo que vostè m'està dient és que
no
una persona...
I no tancar-nos en banda.
No, no, senyor Vilella, vostè està dient, no, vostè està dient que per una família que per una família que en una classe demani tenir les classes en castellà, tots els altres l'han de tindre en castellà.
Una família no, perquè és que aquí quan veu...
Està dient això, i és dels lingüístics dels altres.
No, no, quan veu un de fora aquí i demana classes en català, escolti, és fantàstic, és estupendo. Aquestes persones són dels nostres. En canvi, quan ve en ve un i demana classes en castellà, en aquell el crucifixem. Diem,
això
aquest
no.
Aquest vol crear polèmica. I llavors això què fa? Vostè. Que la gent que potser ho voldria, pues, té por perquè van pel carrer i els assenyalen amb el dit. Té por perquè van pel carrer i els assenyalen amb el dit.
I la policia obliga els patis llavors, a les escoles a parlar
no
català
als nens.
Vinga, digui-ho,
ja, va, vostès tracten d'una manera discriminatòria a la gent que vol estudiar català i a la gent que vol estudiar castellà.
Això?
Els tracten d'una manera discriminatòria. I això no tindria que ser.
Demagogia absoluta, senyor Vilella. Demagogia absoluta i cansa.
Això passa,
cansa molt, de veritat, perquè és una vergonya, perquè no hi havia hagut mai cap problema.
Això passa perquè vostès no respecten la llei. No respecten
la
llei.
No hi havia cap problema, és com a dir, no hi ha dret a la discrepància.
No respecten la llei, i per això passa el que passa. I per això passa el que passa.
Abans de preguntar, senyor Vilella, li he preguntat, sap vostè què diu l'article 3 de la Constitució? Que les llengües de l'Estat, diferents al castellà, seran objecte d'especial protecció i no sé quantes mil coses. On s'ha vist que el govern de l'Estat hagi fet qualsevol cosa per especial protecció del català? L'Institut de Cervantes, que en teoria és l'Institut de les Llengües, fa alguna cosa? No fa cap.
Miri,
per tant, vostè parla de la llei,
de
vostè, i a més a la Comunitat de València no hi ha la possibilitat de tenir... Estem parlant de lingüístics.
A la Comunitat de Madrid es va intentar crear una escola en català. Es va intentar crear una escola en català per fomentar i potenciar l'ús d'aquesta llengua, perquè a Madrid hi ha molts catalanoparlants. Es va intentar crear una escola en català i es va posar en marxa, es diu Escola Josep Tarradellas. I sap quan s'hi van apuntar?
Però això té a veure, aprofitant que el Pisuga ha passat per Valladolid.
Això és una xorrada. Clar, si el que estan demanant vostès, potenciar el català a la resta de l'Estat, a la comunitat de
parla, a les institucions que en representen.
Es va tindre que tancar perquè no va tindre demanda.
Protegir la llengua catalana vol dir, per exemple, que qualsevol usuari que vulgui adreçar-se en català a l'administració pública ho pugui fer.
Jo els hi poso la inversa.
Això és...
Jo els hi poso a la inversa.
A veure, digui'm.
Els hi poso a la inversa. Ja que Madrid va intentar potenciar una escola en català, posin vostès aquí una escola per potenciar el castellà.
Però
a veure si ho fan.
No és la mateixa cosa.
A veure si ho fan.
No és la mateixa cosa.
A veure si ho fan.
Per una raó molt senzilla, perquè si fem una escola per potenciar el castellà,
la
primera cosa que dirien és que segreguem. És el primer que diríem, que segreguem. Perquè volen una escola només per castellà.
De la mateixa que tenim aquí, l'escola alemana, l'escola inglesa, que els fills del senyor Mas anaven a l'escola inglesa, en castellà, i la gent
i
que vulgui que estudiar en castellà que hi pugui anar.
I el primer que ens sentiríem dir és que segreguem i senyalem
a veure, seria un plantejament erroni. Per què no el mateix sistema dels fills del senyor Artur Mas o del Montilla? Escola trilingüe, català, castellà i llengua estrangera.
Sí,
per què no?
Sí, sí, això és...
És tan dolent, si ho han triat.
Miri,
i és un model d'una escola privada...
Aquí, aquesta és la porta d'entrada que vostès intenten per el desplaçament absolut del català. Perquè llavors el català hauria de competir en l'espai amb l'anglès, el castellà i el català. És lo que... I a més, una cosa, la llengua anglesa al sistema educatiu de Catalunya ja està introduïda.
I tant.
I a més, vagi vostè a... me sembla que són dos instituts, i no sé quan, les escoles no ho sé, però són dos instituts que fan una part del seu currículum en anglesa, sí, aquí a la ciutat de Lleida.
Hi ha diverses assignatures, ciències, matemàtiques, amb anglès.
Hi ha altres instituts
clavé,
que sense fer la majoria de currículum se fa moltes... Però aquesta no és la discussió. Aquesta no és la discussió. I vostès ho saben perfectament, que la discussió és tota una altra. Perquè justament la capacitat que s'ha tingut de conèixer llengües a Catalunya ha sigut molt més gran que a qualsevol altre indret de l'Estat. I si no, només cal veure els presidents dels diversos governs espanyols i els presidents dels diversos governs de Catalunya. Quina diferència hi ha? El senyor Rajoy va al món i no pot fer ni un bon jurs.
Molt bé, doncs vostè parla del Rajoy, però parla per extensió que tots els espanyols són iguals.
Ostres,
per favor, quin argument més supremacista.
Estic parlant...
No
agafi una altra vegada vostè
el mocho.
Parli del senyor Rajoy, no parli per extensió de tots els espanyols. espanyol.
Estic dient que a Catalunya hi ha una tradició per aprendre els idiomes que no, i no vingui vostè amb trampes.
No vingui vostè,
no vingui vostè amb arguments tramposos, senyor Osorio.
Perquè
he dit que a Catalunya hi ha una tradició d'aprenentatge de les llengües que no hi és a altres zones de l'Estat. I això no és supremacista. Això és dir la veritat. Igual que hi ha una tradició per obertura que a altres llocs no hi és. Perquè justament, com que ha sigut un país que ha hagut de buscar-se la vida a nivell internacional des del punt de vista de les vendes, home, la quarta part de les exportacions que hi ha a l'Estat espanyol són catalanes.
Sí, sí.
La quarta part. I això per què? Perquè s'ha ajudat des de l'Estat? No, perquè s'han hagut de buscar la vida des de Catalunya. I això també ha sigut perquè molta gent sap parlar anglès i francès.
Perquè hi ha les empreses aquí, siguem clars, home, dius...
No, senyor.
Les que no s'han intentat aquí, que marxessin a Madrid.
Perquè s'han exiliat a Madrid. Digue-ho. Perquè s'han exiliat a Madrid.
Perquè s'han intentat donar-los tots els beneficis fiscals habidos i per haver. No.
De Catalunya és la les han obligat a que s'exilien a Madrid.
És la petita i mitjana empresa. Pensa que amb exportacions, Catalunya és pionera a nivell d'Espanya, a nivell d'Europa i Lleida dintre de Catalunya. I és petita i mitjana empresa, perquè aquí no tenim grans multinacionals a Lleida. I portem més de 6 anys pujant amb el tema de les exportacions. Molt bé, hi ha hagut una crisi interna i que han fet sortir a l'exterior. En lloc de quedar-nos plorant o a veure quina subvenció podem rebre, no, s'ha sortit a l'exterior i aquí està el bagatge que té. I recolzats per totes aquestes ambaixades que vostès tant critiquen, catalanes i tal, que els agafen de la mà, 43 ja creades, i em sembla que aquest any se crearan unes 7 o 8 més.
Gràcies a aquestes ambaixades.
Perquè els acompanyen i de la mà, i de la mà els ajuden a obrir mercat. Agafem de la mà i ajudem a obrir mercat amb aquesta petita i mitjana empresa que, si d'una altra manera,
la petita i la mitjana empresa s'ha de buscar la vida, com acabeu de dir. S'han de buscar la vida, com acabeu de dir.
I aquí recolzats
per les institucions si haguessin de trobar l'ajut a aquestes ambaixades, que l'únic que fan és
promocionar econòmicament a les empreses de Catalunya. I és molt important, I jo ho sé, des de la Cambra de Comerç, des de les entitats d'aquí de Catalunya, se'ls ha acompanyat perquè puguin obrir mercat a països a l'exterior. I per això hi ha aquest creixement durant aquests últims 6 anys de crisi, que en lloc de quedar-nos adormits, hem sortit endavant i s'ha seguit exportant i s'ha millorat l'economia catalana, que
aquestes...
és capdavantera.
I gràcies a la resta d'Espanya, al maleït, entre cometes, estat espanyol, aquestes empreses catalanes tiren endavant, perquè és on tenen la principal clientela.
I tant!
Per això han tingut que sortir
per exemple, Freixenet. Com per exemple, sí. Freixenet, que per cert no vol marxar d'Espanya, encara no entén per què. Que només té el 12% de vendes a Espanya, per exemple. Vinga, no digui coses. Abans de parlar, informis una mica millor.
Aquestes mal anomenades ambaixades, igual que els
només serveixen per promocionar el procés.
No existien abans, la majoria.
Aquestes mal anomenades ambaixades són...
Ho diuen vostès,
autèntiques agències de col·locació. Només serveixin per això, per col·locar els amics. Per col·locar els amics i els que donen suport a la independència.
Com l'amic Trillo.
Són... Ah, també l'han col·locat, l'amic
Trillo. En comptes de carregar-se, l'amic Trillo van enviar l'ambaixada de Londres.
Quina ambaixada se va estar... És això, vull dir que
aquestes ambaixades
només serveixen per col·locar els amics, parents i coneguts. És per això, perquè serveixen. Igual que el seu dia els Consells Comarcals, es van crear els Consells Comarcals i eren autèntiques agències de col·locació.
Per això portem 6 anys creixent amb exportació, perquè són empreses de col·locació dels amics. Per això les empreses, gràcies a aquestes entitats, poden sortir al mercat exterior.
Gràcies a aquestes
totalment, i absolutament, perquè obren mercat, les acompanyen de la mà, els hi presenten i ajuden a que s'instaurin als països estrangers. Aquesta és la importància.
Que els acompanyen de la mà, sí, però aquestes empreses no van a trucar a les ambaixades catalanes, van a trucar a l'ambaixada d'Espanya, que és un organisme serio
que
i competent.
Que són els que els ajuden,
i són els que ens, a través de l'ambaixada espanyola, són els que ens van obrir mercat. I això no ho dic jo, no ho diu el Joan Vilella, vostè llegeix els diaris econòmics i allà li explicarà
com a l'ambaixada de Pequín, que van torpedinar una reunió en què productors i comercialitzadors de productes agraris catalans van anar allà a intentar obrir mercats. I com que anaven acompanyats dels senyors de la Generalitat els van torpedinar totes les reunions des de l'ambaixada de Pequín.
Bueno, pues, pues...
Això es diu col·laborar, això es diu treballar per l'Espanya grande.
Això no és veritat.
És veritat, això.
No és veritat.
Això fa un parell d'estius.
L'interlocutor que van buscar pues, va ser un interlocutor equivocat.
No, senyor.
I això li demostra del que serveixen aquestes mal anomenades ambaixades
catalanes
per torpedinar els empresaris catalans. Per això serveixen.
Per això funcionen també les empreses catalanes.
Això serveix
perquè torpedinen la seva tasca. Per això funciona també. Potser tindrien que aprendre les altres autonomies a tindre entitats com aquestes que els torpedinin la seva pròpia la sortida a l'exterior.
Hem d'anar acabant.
Bé que altres comunitats com Madrid o Andalusia
i autosuficients no necessiten la tutela.
L'empresa catalana és petita i mitjana empresa, no són grans multinacionals com hi ha a Madrid.
S'han de buscar la vida perquè no tenen la protecció de l'Estat.
Exacte. No estan finançades per l'Estat ni d'això, sinó que tenen que buscar-se la vida.
Hem d'anar acabant,
Jordi, 10 segons només per retornar a l'inici de la polèmica quan havies dit lo de les paraules que se m'havia quedat.
5, 4...
Veu com l'ambaixada del PP
ha dit 10 segons, li vaig contar.
Digues, Carles.
Molt bé, senyor Vilella. Bé, només dir... Sap que la pressió és molt bé, per tant. Només dir una cosa que me va fer gràcia l'actitud... No, m'ha fet gràcia, per dir així. L'enfadament del senyor Ros perquè li va dir que havia d'agafar la baieta. Vull dir, resulta que és una acció tan indigna que un alcalde no pot fer. Vull dir, jo això també vaig trobar... d'una falta d'encert brutal. Deixant a banda que si se va sentir ofès, a mi, personalment, m'han dit los hermanos Dalton, los tres magníficos, i no sé quantes mil coses. Vull dir que...
No, jo només una coseta. Si això mateix que ha dit la vostra companya Núria Marín ho hagués dit l'Àngeles Ribes, a veure, s'ho hagués pres bé...
N'ha dit d'altres. Pues
segurament que sí, perquè nosaltres tenim molt sentit de l'humor.
Tant de bo.
Tenim molt sentit de l'humor, nosaltres.
Tant de bo. Doncs el sentit de l'humor ha de ser recí, però...
Exacte. Doncs pues quan ens dieu els hermanos Dalton també rie.
Nosaltres no ho hem dit,
Bueno, però s'ha dit
des d'altres jocs. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
A UAU, un dia més.